Xarxa. Vibra amb l'edició més espectacular del Festival Internacional del Circ Elefant d'Or de Girona. 24 atraccions mai vistes a Europa. 88 artistes de 14 països. Vibra amb l'elit mundial dels millors acròbates, pallassos i trapecistes. Del 14 al 19 de febrer. Entrades a partir de 10 euros a festivaldelcirc.com.
Ràdio L'Escala presenta Veus, el resum informatiu de la setmana.
Molt bon dia, com cada dissabte reprenem el fil de l'actualitat local amb el resum Veus, el recull de totes aquelles veus que han sonat als informatius entre dilluns i divendres. Engegàvem setmana el dilluns, 14 de gener. En temes com aquest, la Biblioteca Víctor Català acull la presentació del llibre Rafael Ramis, catalanista, republicà, socialista i maçó. Una biografia elaborada per Joan Armenguer. L'acte va comptar amb presència també del socialista Rafael Bruguera i el republicà Albert Estar, que van debatre sobre els ideals del biografiat des d'una visió actual, 80 anys després de la seva mort. Els escoltem a tots tres. Joan Armenguer, Rafael Bruguera, Albert Estar.
Empordanès, que va tenir una trajectòria molt important, primer com a mestre, però després pel seu compromís polític, cívic, social i cultural, amb una trajectòria vital a l'Empordà, París i Barcelona, que el converteixen en un dels grans oblidats de la nostra història contemporània. I per tant el llibre el que vol és redescobrir aquest personatge, donar-lo a conèixer, reivindicar-lo, i alhora, a partir de la seva trajectòria en tots els camps en els quals es va implicar, també repensar des d'una mirada d'avui els canvis que han hagut al llarg d'aquests 100 anys. També ens permet de redescobrir com es feien les coses o quins plantejaments hi havia de fa 100 anys i durant la Segona República, per posar un exemple, i com avui en dia determinades qüestions, tant des de l'àmbit del municipalisme, des de l'àmbit del catalanisme o des de l'àmbit de les idees, del republicanisme i del mateix socialisme, quina evolució, quins canvis i què de bo podríem recuperar d'aquell temps i què és el que no hauríem de repetir també d'èpoques passades. Per tant, la història ens ha de servir no només per una mirada al passat, sinó per situar-nos allà on som i plantejar-nos un futur millor, aprenent del passat, que ens permeti corregir els errors i incorporar els encerts.
Com que jo he fet la biografia de Martí Rauret, vull comparar una mica per els dos personatges que tenen molts punts en comú. Un era d'Esquerra Republicana i l'altre era socialista, però eren mestres, havien dirigit escoles laiques tots dos, eren catalanistes, eren federalistes, eren republicans, eren masons i tenien amics comuns. I fins i tot es varen presentar plegats a les eleccions del Parlament de Catalunya de l'any 32, Esquerra Republicana i la Unió Socialista de Catalunya. No? I per tant, veure una mica quina era l'estructura de partits d'aquella època en comparació amb la que tenim actualment, m'ha semblat que podia ser un tema prou interessant.
Penso que no entendria gaire res en aquests moments Rafael Ramis, com segurament cap dels polítics dels anys 30. Estem en una societat completament diferent. Demogràficament Catalunya ha canviat. Després de la dictadura, la societat catalana és tot una altra. En aquell moment, l'independentisme, que se'n deia separatisme, o era d'un estat corrupte, d'un estat monàrquic, d'un estat que donava garantia als drets socials. No vull dir que el règim del 78 no tingui elements de defectes, de problemes, però estem parlant de règims diferents. En aquell moment el que s'estava dirimint no era tant una independència, com avui s'està parlant, de Catalunya, sinó una societat diferent al marge d'aquell estat que no era democràtic. De fet, l'any 31, en el moment en què es va constituir la República, que es va conquerir més drets socials, més drets pels treballadors, més drets nacionals, Ramis va decidir fer un pas enrere, va decidir pactar amb la resta dels republicans espanyols per formar, per treballar conjuntament per la millora de tots els pobles ibèrics. En aquest moment la situació és molt diferent. Penso que hi ha un tall entre el que és Espanya i el que és la majoria del poble català, que en aquell moment no es donava.
Veus, el resum informatiu de la setmana.
Dimarts 15 de gener, l'Ajuntament estrena una col·lecció de llibres de butxaca amb el lema «Viu el patrimoni». Aquests llibres recolliran la informació bàsica de cada punt d'interès de les rutes culturals i patrimonials que s'ofereixen des de l'Alfolí de la Sal. El primer volum es centrarà en el cementiri mariner. Víctor Puga, alcalde de l'Escala.
Aquest és més interpretació i que ens ajuda sobretot a nivell de rutes per explicar i per ser un document que il·lustra, doncs, i que complementa aquesta ruta. Tenim rutes sobre les torres de defensa, sobre el cementiri mariner, sobre el cos del pastor, i amb la directora, amb la Lourdes, doncs es va acordar, i amb el regidor, d'iniciar un projecte de fer de publicacions doncs, senzilles per il·lustrar, per ajudar a complementar aquestes rutes, i aquesta és la primera d'aquesta col·lecció. És una col·lecció que es dirà Viure el patrimoni, Viu el patrimoni. La primera publicació serà el cementiri mariner, després dirà doncs, Maranges, com dèiem, Clos del Pastor, Santa Reparada, i algun més, hi ha un total de 10-12 propostes. Aquest mateix dia, aquest mateix vespre, inaugurem l'exposició sobre el cementiri mariner amb l'ajuda de la secció cromàtica de fotografia del CER, amb l'Alfons Clos al capdavant, per tant, fotos en color, i també doncs, fotos de l'arxiu històric en blanc i negre, amb text històric també, que complementaran i que veurem l'abans i el després, podríem dir, si és la història i el present d'aquest espai, d'aquest bé cultural d'interès nacional tan important com és el cementiri mariner, i que hem restaurat la línia del que deies d'una manera fantàstica, i que avui el tenim un gran un patrimoni molt ben treballat, molt ben adequat. Va ser un dia de trobada d'entitats, d'esportistes, jo crec que val la pena fer-ho i felicitar doncs, els èxits, i sobretot doncs, felicitar l'esport escalenc. I som recolzant aquestes institucions, aquestes entitats esportives, ho som millorant els equipaments. Ara que fa poc hem canviat tot l'enllumenat del tennis, del club de tennis, també del futbol, del bàsquet, doncs, i el pavelló. S'ha fet una intervenció importantíssima també de millora de l'equipament. S'està parlant de fer tota una impermeabilització de la teulada, perquè tenim algun punt. La sala polivalent, no cal dir-ho, tota la inversió que s'està fent contínuament per ajudar els esports que tenen com aquest espai com a referència. Per tant, Déu-n'hi-do l'escala, el potencial que té a nivell esportiu, i el recolzament i el compromís claríssim que ha tingut aquest govern aquests 4 anys. Ho tenim molt i molt avançat. La idea és segurament, aprofitant la vida del llibre, presentar-la, o si no és aquells dies, serà la setmana següent, d'acord amb l'UDG, estem acabant de coordinar la data i tancar la proposta de la Càtedra Víctor Català, que està vinculada sobretot, com sabeu, a dos espais, a l'espai del Clos del Pastor, el Jardí Modernista, i al centre doncs, que serà el centre de difusió, que és l'actual arxiu doncs, que havia sigut fins ara, i l'arxiu museu, diguem-ho així. Es fa una adequació tant del jardí com d'aquest equipament, per tant aquest serà un dels referents, i l'altre serà la segona planta de l'Alfolí, que serà un espai també dedicat a Víctor Català, amb una exposició doncs, dedicat a això, a l'artista, a l'escriptora.
Josep Maria Simón acaba la restauració del monument commemoratiu de l'Escala Ciutat Pubilla. S'han polit els materials, s'ha afegit una gran clau de sol al mig i s'ha protegit les zones metàl·liques més exposades amb pintura. Escoltem l'autor, Josep Maria Simón.
Bé, hem fet una restauració que ja convenia. Hem de pensar que els monuments a l'exterior sempre s'han de cuidar i s'han de restaurar. I en aquest cas el que hem fet ha sigut perquè el pentagrama, que sempre havíem tingut problemes, es pugui aguantar bé, fer un eix central. L'eix central, doncs, se'm va ocórrer fer una clau de sol, que lliga molt amb tot el grup sardanista, no? Aleshores, hem fet una clau de sol, de tamany, com podeu veure, ja molt gran, molt alta, en la que fa que el pentagrama, a part de tocar tots els dansaires, doncs se'n vagi cap a l'infinit, cap a l'aire, i sempre lligat amb aquesta clau de sol. Bé, últimament els sardanistes ja eren foscos. En principi hem de pensar que el metall, tant el coure com el bronze, doncs només amb la sal de mar i el vent, la tramuntana, doncs ens queda de color verdós. Aleshores era un verd molt irregular i que quedava bastant lleig. Per tant, em va semblar que el millor era doncs, pintar-ho i deixar simplement els cantos dels sardanistes, del color natural del coure i les lletres ben polides, això sí. No, la veritat és que espero que sigui per molts anys. Restaurar monuments sempre s'ha de fer, però aquest crec que li costarà molt que es faci molt bé. A part d'això, hi ha una petita part que queda encara per part de l'Ajuntament i és que s'han de posar 4 pilones amb un cordat, de manera... És més simbòlic que res més, perquè la gent pot saltar igualment i pujar al monument, però el seu fet de veure aquestes pilones ja farà que entengui que allà no es pot entrar. I suposo que preservarà una miqueta més la peça.
Després d'un període de prova de 2 mesos, han entrat en funcionament ja definitivament el sistema d'accés a través de càmeres a la zona de la platja, sobretot acotada a veïns i industrials. A partir d'aquesta setmana s'apliquen ja sancions a aquells vehicles que hi entrin sense autorització. La multa pot tenir un valor de 200 euros. El regidor d'Obres i Serveis, Robert Figueres, en parlava a l'informatiu de dimarts.
Com va començar a funcionar les càmeres, com ja havíem explicat en el seu moment, ara fa 2 mesos enrere, ens vam donar un període de proves durant aquests 2 mesos per mirar el funcionament, que la gent s'hi anés adaptant i que tot comencés a funcionar regularment i bé. I ara sí que avisar a tothom que a partir de demà, a partir de dia 16, ja el cotxe que entri que no estigui autoritzat pues rebrà la sanció que li pertoqui, que ja explica el cartell lluminós. Només recordar que s'hi pot entrar de 7 a 2 quarts d'11 amb horari de carga i descarga, i tota la gent que sigui resident té durant 30 minuts, durant qualsevol hora del dia, per entrar-hi a deixar la compra, a portar gent, a fer el que faci falta. Igualment també els comerciants. Tothom que tingui dret a resident o a comerciant ha d'anar a l'Ajuntament, allà a l'OAC, i emplenar una instància donant la matrícula de vehicle, tant de cotxe o de moto, per poder estar autoritzat perquè la càmera li pugui tenir la matrícula gravada i quan entri que detecti que és un vehicle autoritzat. Són uns panells lluminosos que ja s'han vist en altres carreteres que estan posats, en altres pobles, i indica el cotxe la velocitat que va. Si, per exemple, se n'instal·larà una a la Closa del Llop, una a l'Avinguda Girona, Avinguda Montgó, a les vies principals de l'escala, Avinguda Pedró, s'instal·laran aquests 7 radars en diferents vies. I aquest radar doncs, l'únic que farà és que si tu vas, per exemple, si la via és de 50 o de 30, si vas a 80 o 90, t'avisa i te detecta que vas a una velocitat més alta del permès i te va marcant la reducció de velocitat fins que arribes a la correcta. En principi aquests radars només seran pedagògics, seran d'informació i sempre que es vulgui, si es detecta que en aquella zona, en aquella carretera o en aquell carrer se circula una velocitat molt alta, es pot complementar sempre posant-hi el radar que sanciona amb uns metres més després del radar pedagògic. Però la intenció és simplement informar i que la gent sigui conscient que ha d'anar a la velocitat que toca a cada via del poble.
Veus, el resum informatiu de la setmana.
Dimecres 16 de gener obríem informatiu parlant de les millores en matèria d'accessibilitat que s'han d'aplicar a l'Avinguda Girona i a l'Avinguda Ave Maria. L'Ajuntament emprèn accions per fer més amables els desplaçaments per la xarxa viària de l'escala a aquelles persones amb mobilitat reduïda. Totes les accions que ara s'emprenen formen part d'un pla global que es presentarà la setmana vinent. Josep Bofill, regidor d'Urbanisme.
Bé, doncs la setmana que ve començaran l'obra, diguéssim, de millora d'accessibilitat, el que seria dos guals de l'Avinguda Girona, concretament el gual Pas de Zebra de banda del Suma, per entendre'ns, i del Bar 28, i això consistirà en reformar, diguéssim, aquests dos passos de zebra, a més amb les dues rampes d'accés que milloraran sobretot el tema d'accessibilitat en quant a cotxets i cadires de rodes. Properament, de cara a un mes i mig, doncs també s'actuarà a la banda dreta baixant cap a mar a l'Ave Maria, queden 2-3 guals per acabar de fer tota contínua aquesta vorera, i també això va amb la línia de les actuacions que es van fent últimament també en el nucli antic en quant a accessibilitat i millora del que és el pas per a vianants. Sí, totes aquestes obres van seguint amb aquella mateixa línia, diguéssim, de que ens determina el document que vam encarregar ja fa uns mesos en un arquitecte precisament amb mobilitat reduïda, que té molt de sentit en aquestes petites actuacions i que ja s'han anat fent obres en el nucli antic seguint aquest document que es presentarà la propera setmana, el dia 23, i és una exposició oberta a tothom que estigui interessat en poder escoltar aquest arquitecte.
Veus, el resum informatiu de la setmana.
Dijous 17 de gener. L'Escala acollirà l'1 de febrer el simposi Diàlegs a l'Escala de Poble a Ciutat, on s'analitzarà l'evolució del municipi en els àmbits de l'urbanisme, la governança, el turisme, el paisatge i la cultura. L'evolució de poble a ciutat i les transformacions i noves necessitats i oportunitats que això genera en seran els eixos principals. Aquest simposi va ser presentat a la seu de la Diputació de Girona aquest dijous passat. A la notícia escoltàvem les intervencions de Víctor Puga, alcalde de l'Escala, i Miquel Noguer, president de la Diputació.
Volem centrar l'atenció en la ciutat i els reptes de futur i de present, definitiva, en una nova governança que afecta les nostres poblacions i les nostres ciutats. En el cas de l'Escala, demogràficament seria difícil o seria, no seria fàcil de justificar de forma clara que som una ciutat. És evident que som una població mitjana, tenim 10.500 habitants, a l'estiu passem a 80.000, però sí que hi ha uns elements que per nosaltres es fan evidents els darrers anys que ens comencen a configurar com una petita ciutat. Estem en plena transformació d'una població, com dèiem, de 10.000 habitants, però que hi ha tota una sèrie d'equipaments, de serveis, d'infraestructures que estan creixent, i aquesta percepció la té la població, també el resident, la té el visitant i la té la demarcació, jo crec. I per tant, en aquest procés de canvi, ens ha semblat que era una bona ocasió per debatre entorn a aquesta situació que es viu a l'Escala, però es viu de la mateixa manera arreu del territori i en moltes altres poblacions i ciutats. Per tant, no és un debat i una reflexió i un diàleg que té interès estrictament a l'Escala, sinó que transcendeix.
Que això ho podem transportar a molts indrets de la nostra demarcació, que és cert que s'han convertit de pobles a ciutat, i encara a vegades tens una infraestructura de poble, però ja has de pensar en ciutat, i a vegades la gent encara li costa més. Jo sóc l'alcalde de Banyoles i moltes vegades encara ens surt allò de som un poble gran o una ciutat petita, i encara hi ha gent que diu som un poble gran. I és cert que quan parlem de poble gran és perquè tots ens coneixem, que l'Escala s'ha transformat de 4.000 habitants als principis dels anys 2000, allà el 2009-2010 ja passar els 10.000 i del 10.000 fins a arribar als 10.500. Per tant, aquest creixement que s'ha produït a l'Escala és cert que s'ha produït a altres indrets de la nostra demarcació. Que no és el mateix un poble que una ciutat, que hi ha coses que canvien. En certa manera això s'ha d'anar explicant, no? Hi ha noves demandes, hi ha noves oportunitats.
Les nostres ciutats s'estan transformant. Tenim ben presents que la ciutat forma part d'un engranatge que va molt més enllà del seu terme municipal i que s'interrelaciona amb tot el conjunt de poblacions que té al voltant. L'Escala, en el nostre cas, tenim una ascendència sobre 8-9 municipis, que en total sumem aproximadament 25.000 habitants de forma estable, a l'estiu molts més, i això passa arreu. I per tant, aquest concepte de ciutat, de la gestió antiga, estrictament sobre el que tens competència del teu terme, això jo crec que és un tema superat i estem en un debat que va més enllà. Per tant, la ciutat i l'urbanisme, com regenerem els espais urbans, com omplim els nuclis que s'estan, en algun cas, s'estan deshabitant, això que parlàvem de la governança, quina influència té l'aspecte turístic en aquest nou model de ciutat, com ens arriben els turistes, com els acollim, un turista que cada vegada vol ser més considerat com un resident temporal i no com una persona que ve, que l'hem d'exprema, li hem de treure tot el seu possible en una setmana, en 15 dies i marxa, sinó que mereix un tractament diferent.
Aquest dissabte es fa l'acte de lliurament del 20è Premi Víctor Mora de Narrativa Breu. L'acte compta amb la presentació del documental Capitán Trueno, de la il·lusió al mite, i amb presentació dels eixos de la convocatòria del 21è concurs. En vam parlar dijous amb la secretària de la Fundació Víctor Mora, la Rosa Fallos.
Serà un acte més complet a través de la pel·lícula que va fer el senyor Ignasi Piferrer de Capitán Trueno, de la il·lusió al mite. Doncs anirem conversant amb el mateix director de la pel·lícula i conegut i proper al senyor Víctor Mora, i també amb el senyor Joaquim Noguero, que és el que va escriure el llibre L'aventura d'escriure, que vam editar el 2017 en el primer homenatge. Creiem que és un bon moment amb aquesta 20a edició, precisament per parlar de literatura, i no podem evitar parlar de còmic perquè la base del la importància que té precisament els còmics de Víctor Mora són els seus guions, és la seva vessant d'escriptor. Bé, això és el que hem pretès sempre i sembla que està ja, estem en una més que majoria d'edat, sempre funcionen, ens movem entre 50 i 100, per dir alguna cosa, de, sempre, de llibres presentats, i creiem doncs, que això ens dona una consolidació perquè també sabem que hi ha gent que ho espera cada any, que hi ha gent que ens busca, que ens pregunta i que com tu dius, crec que sí, que ens hem fet un petit espai. Esperem doncs, que de cara endavant, sobretot quan anem augmentant poquet a poquet l'economia de la Fundació, doncs puguem fer aquest premi més important i tenim en cap fer-ne un altre, però això ja serà per una altra xerradeta. Doncs mira, precisament des de l'estiu passat, encara que no ho sembli, estem treballant per participar a la Vila del Llibre de l'Escala aquest final de febrer, amb un acte bastant important i un parell de incursions més dins d'aquest certamen. O sigui que estem sense parar, amb activitat i amb totes les ganes de que després d'aquest any que ha sigut una mica d'impàs i de burocràcia entrem en l'activitat i també a portar a conèixer fora de l'Escala en Víctor Mora a través de, precisament del llibre que ens va fer en Joaquim Noguero.
Aquesta setmana s'ha presentat també la tercera edició de la Cursa de la Dona. Enguany, una cursa solidària amb la diabetis. Serà el 27 de gener, diumenge de la setmana entrant, i porta afegides diverses activitats. S'espera superar les 1.000 inscripcions. Escoltem a Josep Bofill, regidor d'Esports, Anny Sánchez i Eva Duro, una i altra, membres de l'organització de la cursa.
Més que una cursa és una jornada, no? Perquè no, sí que poder el sentit, diguéssim, de la cursa de la dona és fer aquest recorregut de 5 quilòmetres, però això involucra més coses, no? Ja que és tot un matí dedicat al gènere femení del nostre poble i segurament de la gent de poblacions que estan al voltant, no? Perquè veig gent de tota la comarca i de les altres comarques també. Segurament que això va néixer doncs, amb un caire reivindicatiu per al tema d'igualtat de gènere, de la dona, diguéssim, en el món de l'esport, per reivindicar, diguéssim, el paper de la dona dintre d'aquest món que moltes vegades doncs, només és en gran part és masculí. I el fet aquest doncs, també de tenir un caire social que cada any doncs, s'aporta part de lo que és la inscripció amb una donació benèfica. El primer any va ser amb el càncer, recordar, el segon any amb la violència de gènere i aquest any amb la diabetis.
Una part que és la que volíem aconseguir, que era tenir un logo propi del que era la cursa de la dona i que aquest logo el que volia significar és, d'una banda, tot el que és la unió i la col·laboració entre les persones, i per tant, per això aquí tenim aquest grup de persones. L'altre, unir-ho al que és aquesta magnífica població de l'Escala, on tothom s'hi està abocant per fer que aquesta cursa sigui una meravella, que la veurem reflectida en un dia, però que és l'esforç de molta gent durant molts anys, bueno, molts anys no, molts mesos, vull dir, i que és el lampadòfor. La segona part de la samarreta doncs, seria el que és el símbol d'aquell programa en el qual nosaltres volem donar tota la recaptació màxima que puguem. Això què vol dir? Doncs, evidentment, els que estem col·laborant o coordinant el que és aquesta cursa ho fem perquè sí, perquè ens surt del cor i s'acabó, com tota la majoria de les persones que estem col·laborant i ho estem fent. Val? I aquest any és, doncs, per una part del que és la de l'Associació sobre la Diabetis i que irà per unes colònies per la Mainada perquè aprenguin a tenir tots els mecanismes per que fer de la diabetis un company de vida però que no els anul·li cap pas en la seva trajectòria vivencial.
Cap a les 11, cap a 11, 11 i mitja, començaríem amb el Zumba. Després faríem l'entrega del xec i una vegada entregada el xec també hi haurà el sorteig de la dona més petita i la dona més gran. i després començaríem amb el ball en línia. I mentrestant, els obsequis que ens han donat els botiguers, que serà el sorteig del dorsal, ja tindrem la paradeta muntada amb un llistat perquè cadascuna vagi recollint el seu regal.
Un projecte que va més enllà dels que som aquí, és un projecte, com heu dit abans, de poble, per tant hi ha molta gent que està implicada, que està aquí i col·labora. Parlàveu de més de 200 entre col·laboradors i patrocinadors, això és una fita extraordinària i això dona doncs, la mesura de la capacitat que heu tingut vosaltres de treure i de sensibilitzar la gent que estem davant una causa absolutament solidària i que va més enllà de l'esport. I per tant, felicitats, perquè hi ha una part de tot aquest projecte que és de gestió, que és logística, que sobretot part econòmica també, d'organització, que se'n cuida principalment el patronat d'esports, i una part doncs, que també hi ha hagut molta feina, com heu dit, durant mesos per endavant, fins a arribar a aquest dia assenyalat, que és la part que porteu vosaltres, que és la substancial realment i la que té tot el veritable protagonista. Al final nosaltres som quasi per obligació, sempre faig una comparació, dic que altres poden fer per obligació o per devoció. En el nostre cas, l'obligació i la devoció van de la mà, però vosaltres l'obligació no la teniu en absolut i la devoció la teniu tota. I per tant, això és el que fa que les coses surtin bé.
Urbanisme ha suspès durant un any les llicències d'obra nova en els primers 500 metres del litoral gironí. La moratòria pretén aturar l'execució dels projectes més insostenibles, mentre el Departament de Territori i Sostenibilitat redacta el nou pla director urbanístic de la Costa Brava. En el cas de l'Escala, aquesta moratòria tindrà poca afectació. En vam parlar ahir divendres amb Víctor Puga, alcalde.
Aquest és un acord que esperàvem des de feia setmanes. De fet, ja vam tenir una primera reunió a Platja d'Aro amb els alcaldes, alguns alcaldes des de Portbou Blanes, que som afectats per aquesta franja i per aquest pla director de revisió dels sòls no sostenibles, que diuen, que afecten a sòls bàsicament això del litoral i que tenen unes característiques determinades del punt de vista mediambiental, econòmic i també de dispersió, d'ordenació del territori. La Generalitat el que vol fer és revisar tot aquest espai. El pla director del sistema costaner en el seu moment va resoldre en part problemes del litoral, però és evident que no tots, i ara, per tant, és un segon intent d'aprofundir en una situació que en alguns municipis en concret ha generat molta polèmica, espais considerats com urbans però que no s'han desenvolupat i que es tenen un valor paisatgístic i mediambiental important estan en situació de ser urbanitzats, i tot això el que fa les llicències amb aquesta franja de 600 metres... L'Escala i som dins aquests municipis litorals, evidentment. Ens han convocat la propera setmana, el dimecres, a fer una segona reunió, una segona trobada per veure, suposo, per explicar-nos en detall en què consisteix aquesta suspensió. I a dia d'avui, ahir va ser la Comissió Territorial d'Urbanisme que va aprovar un acord, ens han tramès l'acord, no l'hem pogut llegir en profunditat, no hem pogut analitzar tota la documentació adjunta de planejament, de plànols, que en el que pots identificar si hi ha alguna afectació concreta a l'Escala. Però l'Escala, bàsicament d'aquests sòls en tenim molt pocs, i en tot cas segurament pel que fa a les pendents, en el cas que hi ha un pendent superior al 50% de la parcel·la o en el sector i està dins aquesta franja, doncs sí que aquí en principi operaria una suspensió i operaria aquesta moratòria. Així tenim present la muntanya de Montgó, una part de Montgó que ja està en pendent, una petita part aquí del Pedró també, i diria que fora d'això no hi ha res més a l'Escala. En tot cas, s'ha d'analitzar en profunditat. Veiem, des del punt de vista d'això d'ordenació del territori, veiem una bona proposta que la Generalitat hi actuï i revisi aquests sòls, però veurem la concreció, veurem quina afectació té l'Escala i si a partir d'aquí ho podrem analitzar-ho.
I també a l'informatiu de divendres parlàvem del Banc de Sang i de Teixits i la seva delegació a l'Escala, que té nova delegada. És Anna Sánchez, i que pren el relleu a Ramon Ministral. Dijous de la setmana vinent està programada la primera donació de sang de l'any 2019, amb canvis significatius, un l'espai, l'altre el dia. Deixa de fer-se aquesta donació a la sala polivalent de la Llar del Jubilat i passa a la sala d'actes del CERT, del Centre Esportiu i Recreatiu. Deixa de fer-se els divendres, com era habitual els últims anys, per passar a dijous. Escoltem Anna Sánchez, nova delegada del Banc de Sang i de Teixits a l'Escala.
A partir d'aquesta propera donació que tindrem dijous, al CERT, seré la nova delegada a l'Escala. Bé, per un canvi em van venir a dir que en Ramon es retirava i sembla ser que costava molt trobar algú que volgués col·laborar, i bueno, vaig decidir que era una cosa en la que jo podia col·laborar perquè